Us ho va avançar a Catalunya Ràdio dijous passat. Junts per Catalunya ha decidit per unanimitat trencar amb Pedro Sánchez. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
La notícia s'ha materialitzat en temps rècord i sense cap veu discordant. Junts per Catalunya trenca amb el govern espanyol a la seva reunió d'avui a Perpinyà, Natàlia Ramon.
La reunió s'ha acabat fa una mica més de mitja hora i l'anunci de la Moncloa de divendres sobre un diàleg directe amb Alemanya per al reconeixement del català no ha fet canviar de parer l'executiva de Junts. A les 5 de la tarda, el líder del partit, Carles Puigdemont, explicarà quina forma dona el trencament.
Busquem més detalls, Perpinyà. Jordi Corbalan.
Hola, bon dia. Sí, han estat més de 3 hores de debat a l'executiva amb moltes intervencions que majoritàriament han tancat files amb els arguments de Carles Puigdemont. El saldo dels 2 anys dels acords de Brussel·les és clarament insatisfactori i ha arribat el moment de portar a la pràctica l'advertiment de l'estiu passat que a la tardor passarien coses. El mateix Puigdemont, com dèieu, concretarà d'aquí a 3 hores l'abast del trencament amb el PSOE, és a dir, les conseqüències. I si Junts es guarda alguna carta per continuar collant Pedro Sánchez en cas que intenti esgotar la legislatura.
Com entoma aquest trencament al PSOE? Madrid, Paula Brujats.
Doncs amb tranquil·litat i amb prudència volen esperar tenir tots els detalls a la tarda i a saber com es tradueix aquest trencament. La decisió ha enganxat la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, en roda de premsa. S'ha limitat a fer crides al diàleg amb Junts. Creu que reconduir la relació és possible i els socialistes creuen que ara mateix no tot està perdut.
Nosotros respetamos las dinámicas internas de todos los partidos. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena. Y vamos a insistir en esto.
A l'Argentina, l'extrema dreta del president Javier Milei arrasa a les eleccions de mig mandat en uns comicis marcats en part pel suport de Donald Trump a Milei. Buenos Aires, Joan Biosca.
Sí, amb un 40% dels vots, l'ultraliberal millora resultats en escons al Congrés i al Senat i assegura que encara una segona etapa del seu mandat en potència per anar a fons amb més reformes. Ha estès Milei la mà a qui vulgui una nova Argentina, ja que no tindrà majoria absoluta pel que fa al Parlament.
Mentrestant, Donald Trump és avui al Japó, segona parada d'una gira asiàtica que l'ha de portar dijous a Corea del Sud, on hauria de segellar un nou acord per frenar la guerra comercial amb la Xina. Pequín, Francesc Canals.
Avui amb Naruhito i demà Donald Trump es trobarà amb la recentment investida primera ministra Sanae Takaichi per mirar de rellençar la relació entre aquests dos grans aliats, malgrat la pressió comercial del president nord-americà.
Avui encetem l'última setmana d'octubre i dimecres farà un any de la tràgica dana del País Valencià.
El Catalunya migdia d'avui, a banda de la polèmica política que acompanya inevitablement l'efemèride, ens fixarem en el trauma provocat per aquella gota freda en infants i adolescents. Una quarta part té problemes per dormir i un terç té por quan plou, segons l'informe, amb el fang a la motxilla de Save the Children. Sentiu Rodrigo Hernández, director de l'ONG a València, en declaracions d'aquesta emissora.
Que això no s'acaba quan les carrers estan nets. N'hi ha moltes famílies, molts xiquets-xiquetes, que tenen el fang en les seues vides i això n'ha que abordar-ho.
I a la cultura, en la que també és la Setmana de Tots Sants, repassarem les estrenes de les plataformes abocades no a la castanyada, sinó, òbviament, a Halloween, Marc Garriga.
Sí, sempre a nivell audiovisual dona més joc Halloween que no passa la castanyada. Avui els fans del terror ja tenen disponible HBO el primer capítol de la prequela de la saga del pallasso Pennywise, It, Bienvenidos a Derry. El director és el mateix de les pel·lícules i ens ha assegurat que els espectadors passaran més por encara. Hi ha més estrenes terrorífiques aquesta setmana, després us les detallem.
Va ser una prequela d'aquesta setmana de Halloween, Laia Tudel, però quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports.
Sí.
El Barça torna a la feina amb la ressaca del clàssic.
Sí, l'equip s'ha entrenat aquest matí després de perdre 2-1 al Bernabéu. Amb el Roger Bosà sabrem com s'ha pres el vestidor aquesta derrota. Els blaugranes segueixen segons a la Lliga, 5 punts del líder, el Madrid. L'Espanyol és quart en zona Champions i el Girona QE. Sentirem veus dels dos equips catalans. També explicarem una de les imatges del cap de setmana. Va ser ahir el Johan Cruyff. El Barça Atlètic Poblense es va quedar sense àrbitre mig partit. Es va arribar a buscar col·legiat entre el públic. Finalment van trobar un àrbitre, però no va ser entre el públic.
doncs estarem pendents d'aquesta història. Sabíem que a vegades es busca metge a la sala, però àrbitre a la sala, en principi, no ho teníem controlat. Com tenim la mobilitat d'aquesta hora, Mariluz García?
Bon dia, doncs. Amb poques complicacions, però localitzades a l'AP7, aturats de Vilablareix a Aiguaviva, al Gironès, en direcció Barcelona, per un accident que deixa un sol carril obert. A Barcelona, a la Ronda Litoral, aturats a Santa Coloma de Gramenet, en sentit Besòs, per alguna possible incidència, i a la mateixa capital catalana, per una manifestació, afectacions al trànsit privat i als autobusos que passen pel passeig de Joan de Borbó.
I ara, temps pel temps.
A la tienda bitsi.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitsi Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, panorama canviant a la vista, eh?
Doncs sí, dimecres i dijous no és un gran canvi, però de moment, avui i demà solet, algun núvol al nord, prim, poca cosa, algun núvol a l'extrem sud de la Costa Brava, i sobretot aquesta sensació de tardor, especialment en els valors nocturns. Avui la primera clatellada, de moment la més forta del que portem de tardor, tot i que demà pujarà la temperatura mínima i també la màxima, 2 o 3 graus. Continuarem notant nit i matinada freda. I com molt bé deies, dimecres i dijous, força núvols i una mica de pluja. No gaire cosa. Sobretot, meitat oest i meitat sud de Catalunya. Difícilment el nord-est.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les 2 del dia que la direcció de Junts per Catalunya ha decidit per unanimitat trencar amb Pedro Sánchez i obrir així un escenari incert a la governabilitat d'Espanya. Ha estat en poc més de 3 hores de reunió a Perpinyà quan la direcció del partit ha anat a l'una i ha apostat sense fissures per la ruptura de les explicacions i els termes d'aquest trencament. Els coneixerem a partir de les 5 de la tarda en veu de Carles Puigdemont. Enviat especial a Perpinyà, Jordi Corbalán.
Bona tarda. Sí, després de més de 3 hores de reunió, l'executiva de Junts ha decidit per unanimitat avalar la proposta de trencament amb els socialistes que ha defensat el president del partit, Carles Puigdemont. De fet, és una proposta que ahir a la tarda va acabar de tancar aquí a Perpinyà el nucli dur de la direcció del partit. Pràcticament aquest matí han intervingut la majoria de la 50a llarga de membres de l'executiva i el sentiment majoritari ha estat el d'avalar aquesta ruptura. L'últim gest, doncs, del govern espanyol amb el català Europa no ha tingut cap efecte. En qualsevol cas, com dèieu, caldrà esperar fins a les 5 de la tarda, d'aquí poc menys de 3 hores, quan està anunciada una compareixença del mateix Carles Puigdemont per veure l'abast de l'ona expansiva del trencament. Es dona per fet que Junts deixarà de negociar amb el PSOE les votacions al Congrés i que, probablement, es donaran per acabades les negociacions amb el mediador a Suïssa. El que no farà Junts ara mateix és donar suport al costat del PP i Vox a una moció de censura que porti Núñez Feijóo a la Moncloa. Està per veure si Puigdemont es guarda per més endavant alguna carta per continuar collant els socialistes, com el suport a una moció de censura instrumental en cas que Pedro Sánchez opti per aguantar i no avançar les eleccions. El trencament se sotmetrà d'immediat a consulta de la militància, probablement dimecres i dijous. Fa 2 anys, el 85% dels afiliats de Junts van donar suport a l'acord de Brussel·les amb el PSOE que va permetre investir Pedro Sánchez, un acord que ara queda en paper mullat.
Doncs el resultat d'aquesta executiva de Junts us l'hem avançat en plena roda de premsa de la portaveu del PSOE. Els socialistes intenten treure pes a la decisió del partit de Carles Puigdemont i mantenen la mà estesa Junts per seguir parlant, això sí, a l'espera de saber els detalls de la ruptura a partir de les 5 de la tarda. Anem, per tant, ara a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. De moment, prudència i a l'expectativa, els socialistes rebutgen valorar en detall aquesta decisió fins que Puigdemont expliqui els detalls d'aquesta tarda i concreti el trencament. El PSOE creu, però, que no tot està perdut. La reacció fins ara, la de sempre, l'aposta pel diàleg amb Junts i la porta oberta a mantenir a Montse Mínguez, portaveu dels socialistes, a poder salvar la relació amb Junts.
Nosotros respetamos las dinámicas internas de todos los partidos. Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena. Y vamos a insistir en esto, respeto absoluto, diálogo, porque es lo mejor este gobierno para Cataluña y porque es lo mejor este gobierno para España.
Missatge del PSOE i el mateix que enviava la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, en declaracions a Televisió Espanyola i abans de conèixer la decisió de Junts.
en esta relación que mantenemos con Jun, tenemos como siempre altibajo, hay momentos mejores, hay momentos que son más de valle, pero estoy convencida de que entre todos seremos capaces de superar esta situación.
La Moncloa creu que Junts s'instal·li en el no persistema al Congrés no canviarà les dinàmiques que venen fent fins ara i es pregunten si els de Puigdemont es poden permetre votar que no a algunes iniciatives al Congrés, com les ajudes pels malalts d'ELA que es votaran d'aquí a 15 dies. Mentre no hi hagi moció de censura, diuen, estan tranquils a la Moncloa i recorden que Sánchez està disposat a resistir els 2 anys que queden de legislatura, encara que Junts li tombi totes les lleis al Congrés. El desgast, però, aquí seria més que evident.
Doncs sobre aquesta notícia, el president Salvador Illa demana a Junts que no estripi totes les cartes i Esquerra els avisa que els interessos de Catalunya no es defensen aixecant-se de la taula. Els comuns, per la seva banda, reclamen als de Puigdemont que no assumeixin el programa d'Aliança Catalana, Albert Prat.
Sí, tothom està a l'expectativa de saber què implicarà aquest trencament. Passi el que passi, els socialistes han sortit alineats per defensar que Pedro Sánchez està fent tots els deures que depenen d'ells i des del Palau de la Generalitat eviten fer especulacions. En una entrevista a Ràdio Televisió Espanyola, Salvador Illa ha demanat a Junts que tingui seny.
El govern està complint els compromisos des del meu punt de vista, tots ells. Hi ha una llei d'amnistia aprovada i validada constitucionalment. Mai ha estat acceptat tan a prop de tot català tingui estatus oficial a Europa. Amb immigració el govern ha estat a favor de la gestió de competències per part de Catalunya i espero que Junts actuï amb sensatesa i pensant primer que tot en Catalunya i els interessos dels catalans.
I els aliats del bloc progressista no veuen en aquesta ruptura cap benefici per Catalunya. El portaveu d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, ha descartat fer el mateix que Junts i Gerardo Pisarello dels Comuns tem que aquesta decisió els porti a endurir el seu discurs.
Nosaltres no dimitirem d'exercir la força política que tenim al Congreso dels Diputats, amb els nostres 7 diputats.
Si Junts fa aquest pas, el que estaria fent és assumir un programa xenòfob, un programa antisocial, que ni tan sols Convergència es va atrevir a aplicar durant la transició.
Doncs aquest trencament de Junts amb el govern espanyol és, sens dubte, la notícia del dia, d'un dia que ha començat amb notícia també a l'Argentina. Allà, al partit de Javier Milei, la Llibertat Avança és el guanyador de les eleccions legislatives parcials. La seva inesperada victòria no li atorga la majoria absoluta del Congrés, però sí que li aplana el desplegament de la seva recepta ultraliberal per reflotar l'economia. Milei ha agraït a Donald Trump el seu suport i el president nord-americà l'ha felicitat i ha dit que li ha donat molta ajuda en al·lusió a la injecció de 20.000 milions de dòlars per estabilitzar el peso. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
Els darrers 4 mesos han estat un infern pel president argentí Javier Milei, rodejat d'escàndols de corrupció i també surfejant una greu crisi financera, ha aconseguit finalment una aclaparadora victòria a les urnes. El peronisme, que es veia amb opcions de ressuscitar políticament, ha tornat a caure. Amb un 40% dels vots, Milei suma diputats i senadors fins a aconseguir la xifra d'un terç, que frena els atacs parlamentaris i li permet també governar amb més tranquil·litat. Això vol dir més retallades, més liberalisme i més capitalisme.
El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Hoy comienza la construcción de la Argentina grande.
El 68% dels argentins amb dret a vot han anat a votar a la xifra més baixa de participació en dècades. Els mileístes exultants.
Ese tipo es mi presidente, orgulloso de mi presidente. Es una persona como yo, que sangra, que suda, que llora, y no se ve un charlatán, un acorbatado.
Con el tema de la igualdad de género, contra el aborto, el lenguaje inclusivo ese. Hay un adoctrinamiento terrible de años.
El rescat de Donald Trump amb milions de dòlars ha funcionat. També l'antiperonisme, que veu en Milei una esperança per no tornar al passat, tot i que facin mal les seves retallades.
Doncs precisament per la mare de Donald Trump, que anuncia que no es presentarà a les eleccions del 2028 com a vicepresident. Afirma que ho podria fer, que està bé de salut, però que a la gent no li agradaria. Són comentaris a propòsit de la rumorologia que envolta les seves intencions i que ha fet durant el vol que el portava al Japó. És la segona etapa de la gira asiàtica, molt centrada en l'economia i els aranzels, i ha estat rebut per l'emperador. Joaquín, Francesc Canals.
Bon dia. Donald Trump s'enduia aquest matí de Malàisia un acord preliminar en matèria comercial amb la Xina, anunciat ahir a Kuala Lumpur per ambdues parts i que haurà d'acabar de presentar amb Xi Jinping dijous a Corea del Sud, on es preveu que es trobin coincidint amb la cimera dels països de l'Àsia Pacífic, l'APEC. Les borses asiàtiques han liderat l'obertura a l'alça dels mercats en un senyal d'optimisme per l'acord. A bord de l'Air Force One, camí del Japó, Donald Trump ha parlat d'una altra possible trobada amb el líder nord-coreà Kim Jong-un. El sentim.
M'encantaria reunir-me amb ell, si vol reunir-se. Em vaig entendre molt bé amb Kim Jong-un, em queia bé i jo a ell. Si vol que ens reunim, seré a Corea del Sud.
El president nord-americà fins i tot ha dit que prolongaria la gira asiàtica si calgués. Ser el principal aliat dels Estats Units a la regió no li ha estalviat al Japó les tarifes de Donald Trump. Ja les va negociar amb l'antecessor de la nova primera ministra, Sanae Takaichi, a qui veurà demà. Aquest vespre, ja en horari japonès, 8 hores per endavant de Catalunya, l'emperador Naruhito ha rebut Donald Trump al Palau.
I encara una mica més de protagonisme per Donald Trump a la crònica internacional d'avui, perquè el president nord-americà ha alertat a Vladimir Putin que el llançament del nou míssil nuclear Burevestnik no és adequat. Trump ha recordat al Kremlin que manté un submarí nuclear davant la costa russa i ha remarcat que hauria d'estar fent passos cap a la pau a Ucraïna.
Per cert, no crec que sigui apropiat que Putin digui una cosa així. Heu d'acabar la guerra, una guerra que hauria d'haver durat una setmana i ja està a punt de complir el quart any. Això és el que heu de fer en comptes de provar míssils.
Des del Kremlin justifiquen les proves del nou míssil per garantir la seva seguretat davant el militarisme i la creixent histèria d'Europa, diuen, i que no és una represàlia, afirmen també, per les sancions nord-americanes. Anem ara a Moscou, Cristina Solies.
Bon dia. El Kremlin explica que els assajos amb el nou míssil nuclear batejat com a Burevestnik són un pas més per protegir-se de les amenaces occidentals. El portaveu Dmitri Peskov nega que això pugui deteriorar les relacions amb els Estats Units perquè creu que ja es troben al seu nivell més baix. Malgrat que els experts sí que ho veuen com un missatge d'advertència cap a Washington, Peskov assegura que és una resposta al rearmament dels països europeus a qui titlla de russofòbics, agressius i beligerants.
Rússia treballa constantment per garantir la seva pròpia seguretat. És precisament amb aquest objectiu que s'estan desenvolupant nous sistemes d'armes. Garantir la seguretat de Rússia és una qüestió vital, sobretot davant l'ànim militarista que ara percebem principalment en els europeus.
Putin, ahir vestit de militar, va treure pit que ningú més al món posseix una arma semblant. El Kremlin explica que el nou míssil ha recorregut 14.000 quilòmetres durant 15 hores de vol i que aquest no és el seu límit. Des del 2023, tots els assajos havien estat fallits.
Ara passen 2:45. Farem una pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem el trauma provocat en infants i adolescents per la dana al País Valencià de fa un any. Ara tornem.
Catalunya migdia.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. I a Obramat Ponés, on compren els professionals.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 8 i 9 de novembre una gala amb ballarins principals i solistes de l'Stage Ballet Berlín, el Bolshoi de Moscou i l'English National Ballet, entre d'altres.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT. Entrades a lafactcultural.cat.
Aprofita els últims dies del renove de MediaMark. Canvia tu també la tecnologia. Actualitza't i fes un renove. MediaMark.
El 29 d'octubre, 20 minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Joguines al tren, nines, vagons de 2 a 6, vehicles de 7 a 10, trons...
La il·lusió es posa en marxa. Arriba el catàleg de joguines del Corte Inglés.
Un viatge de fantasia amb pàgines carregades de Barbies, Hot Wheels, Legos i les joguines més buscades.
Totes les que els nens i nenes somien que els portin per Nadal.
Ja és aquí el catàleg de joguines del Corte Inglés. Vine a buscar a les botigues o descobreix-lo a la web o app.
Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà. Per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El dilluns 3 de novembre, Monte Deportivo celebra la cinquena gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic en què seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala a Mundo Deportivo. Podràs seguir-la en directe per Dazón.
Amb el patrocini de CaixaBank, Castrella d'Am, Moeve, Hyundai, Sofascor i Fivers.
Catalunya migdia.
Un quart i 5 minuts de 3. I com us dèiem, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, torna a estar acorralat per la gestió de la Dana, que va deixar 229 morts al País Valencià ara fa gairebé un any. A dos dies perquè es compleixi l'aniversari de la riuada, els nous canvis de versió aixequen les crítiques de l'oposició, mentre des del Partit Popular marquen distàncies a Arnau Caral.
Sí, Carlos Mazón torna a quedar qüestionat per contradiccions en el seu relat durant les hores crítiques de la riuada. Des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo ha deixat obert el futur del polític del president de la Generalitat Valenciana, vinculant-lo a la reconstrucció. El líder popular també ha responsabilitzat Pedro Sánchez de la gestió de la Dana. Competències que, segons l'antecessor de Mazón, Ximo Puig, requeien sobre el govern autonòmic. L'exdirigent socialista creu que Mazón no dimitirà. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
La primera responsabilitat és d'un mateix. Això és una qüestió clau. I a partir d'aquell dia, jo parlant fins i tot en antics presidents de la Generalitat, algú d'ells un dia que estaria més prop del suïcidi que de la divisió.
La nova versió dels fets revela que Carlos Mazón no va anar directament al Palau de la Generalitat després de dinar, tal com va assegurar d'entrada. Mazón va acompanyar fins a l'aparcament la periodista amb qui va compartir el dinar, un àpat que es va allargar gairebé fins a les 7 del vespre, just quan estaven registrant el major nombre de morts pels aiguats.
Doncs bé, Save the Children denuncia que els infants i adolescents afectats per aquesta dana han rebut una atenció deficient. Segons l'informe Amb el fang a la motxilla, publicat per aquesta ONG i la Universitat de València, gairebé una quarta part dels qui van patir la gota freda encara té problemes per dormir, Marc Camps.
Sí, l'estudi també detalla que un 30% dels infants continua tenint por de la pluja, els trons i les tempestes. Rodrigo Hernández, director de Save the Children al País Valencià, explica algunes de les seqüeles psicològiques en declaracions a Catalunya Ràdio.
Tenim xiquets-xiquetes que tenen malsomnis, xiquets-xiquetes que tenen por a la pluja o que inclús no se'n volen dutxar perquè tenen por a l'aigua. Xiquets-xiquetes que tenen por quan hi ha un soroll massa fort o quan hi ha una alarma del mòbil.
Hernández també afirma que un 6% dels nens i nenes han tingut una regressió.
És a dir, xiquets-xiquetes que s'han oblidat de llegir als 11 anys o xiquets que tornen a fer pipí en el llit als 6 anys.
A més, l'organització assegura que 4 de cada 5 famílies residents a la zona 0 encara viuen en edificis molt afectats o amb reparacions pendents, unes condicions materials que no afavoreixen el seu benestar. Les fortes pluges van provocar la mort de 9 menors d'edat i en va afectar més de 200.000. Per tot això, l'ONG demana que la seva salut mental es tingui en compte en el procés de reconstrucció.
I mentrestant, a Catalunya, les infermeres diuen prou i aquest matí s'han concentrat als principals centres d'atenció primària de tot el país. Ho han fet per protestar per la sobrecàrrega de feina que implica la vacunació sense cita prèvia que aquest any ha posat en marxa el Departament de Salut per la campanya de la tardor contra la grip i la Covid. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. Amb l'objectiu de vacunar el màxim nombre de persones per minimitzar la saturació als centres de salut durant els pics de la grip i la Covid de l'hivern, el Departament de Salut permet aquest any als ciutadans vacunar-se sense cita. Les infermeres consideren que això és la gota que fa vessar el vas perquè s'ha instaurat sense avís previ ni recursos i implica alliberar una infermera cada dia en torn de matí i de tarda per fer només vacunacions. Cristina Rubies és portaveu de SATSE a Barcelona.
Això es fa sense cap tipus de reforç del personal ja sobrecarregat i tensionat que de l'atenció primària catalana. Que per poder vacunar la població has de deixar a banda els teus malalts que venen per un motiu de consulta pròpia.
Després de la primera setmana de vacunació, els majors de 60 anys s'han vacunat unes 50.000 persones que en el mateix període vacunal de la campanya anterior. Segons el Departament de Salut, les visites espontànies sense cita han representat el 15%, xifra que suposa unes 1.500 visites diàries no programades entre els props de 400 centres d'atenció primària. Això seria una mitjana d'entre 2 i 15 vacunacions per dia i centre.
Més coses. Més de 800 trens de la xarxa de Rodalies de Barcelona es van suprimir de la grella de serveis programats el mes de setembre. Més d'un, per tant, cada hora de mitjana. La dada consta en un informe de puntualitat a tot l'estat que Renfe ha publicat a l'apartat de transparència del seu web renfe.com, Joan Garcia.
Un total de 807 trens no van arribar a circular el mes passat per diferents causes, des d'avaries del tren fins a incidències a la infraestructura, falta de maquinista, vandalisme, condicions meteorològiques o atropellaments. Quan hi ha una incidència s'acumulen en retards i es poden produir cancel·lacions per evitar embussos. Renfe opera un miler de circulacions cada dia.
Això pel que fa el que no funciona, però atenció perquè, Joan, aquest informe diu que gairebé el 95% dels trens de Rodalies arriben puntuals o amb un retard inferior als 5 minuts.
Una dada que és qüestionada des de les plataformes d'usuaris. Carles García és el vicepresident de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
Aquestes dades per nosaltres no tenen cap mena de validesa perquè no és el que es reflecteix quan agafem el tren. Quan agafem el tren, doncs, sempre ens trobem amb retards, amb incidències, amb avaries, i que ens treguin aquestes dades per nosaltres és una absoluta falta de respecte.
I entre els trens que arriben amb una demora superior als 5 minuts, els de Rodalies de Catalunya són els que fan més tard. El retard mitjà d'aquests combois va ser al setembre de més de 20 minuts, la xifra més alta de l'estat. El juliol va arribar a ser de gairebé 25 minuts.
Doncs aquesta és la versió de Renfe sobre la seva puntualitat i fiabilitat. Ara canviem de qüestió, us parlem de la producció d'oli. Perquè els productors preveuen una molt bona collita després que l'any passat estigués marcada per la sequera. Tot el país es preveu arribar a les 35.500 tones d'oli. La zona que més en produeix són el Baix Ebre i el Montsià. Tot i els últims temporals, els productors són optimistes. La DO Siurana, a Tarragona, també tindrà un bon any, tot i que els preus baixaran, però es mantindran en bones xifres pel pagès. A les Garrigues, la previsió és duplicar la producció i arribar als 6 milions de tones. Anem cap a Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia. Malgrat l'impacte dels últims temporals que faran perdre entre un 30 i un 40% de la producció, les previsions per la campanya d'enguany són bones. Els preus han baixat gairebé a la meitat que fa un any. Els productors esperen que es mantinguin al voltant dels 5 euros al quilo. Marina Soler és la portaveu de les cooperatives ebrenques.
Tindrem una campanya bona. En estos moments s'estan fent els olis, ja, els olis del raig, els olis de qualitat, els olis de la denominació d'origen, i aquests realment ens estan sortint uns olis de molt bona qualitat. Sobre uns 5 euros, un verge extra, perquè primer va baixar molt, ara ha pujat una mica i esperem que es mantingui. Depèn molt del mercat i depèn molt de la zona d'Andalusia.
El Baix Ebre i el Montsià són les majors productores de Catalunya, la DO d'aquesta zona, però no ho és. Això és així perquè part de la producció no forma part de la denominació d'origen.
I de l'oli a l'aigua. Que Roses trigarà encara dies a tenir l'aigua de l'aixeta potable, segons l'Ajuntament. Les empreses gestores busquen solucions perquè un dels components que supera els límits establerts torni a la normalitat. Per ara se't recomana bullir l'aigua abans de consumir-la. Anem cap a Roses, Laia Claret.
L'aigua que arriba al poble porta més matèria orgànica del que és habitual amb les pluges dels últims mesos, i a l'hora de tractar-la genera més gasos. Que aquest tractament sigui més eficient també depèn de com baixi l'aigua del pantà. Albert Ruart, director d'Agbar Costa Brava, especifica com estan treballant per tractar-la.
Aquí el que s'està fent és una substitució progressiva del desinfectant a la xarxa en baixa de Roses, estan fent servir l'hipoclorit sòdic, i ara l'estem substituint pel diòxid de clor, que té la característica de que no reacciona amb la matèria orgànica present en l'aigua i, per tant, no forma els trihalometans.
L'alcalde, Josep Maria Martinet, especifica que es trigarà encara alguns dies a tornar a la normalitat.
Esperar uns dies, anem a dir uns dies, unes setmanes, que doncs, aquesta nova situació doncs, es vagi resolent en pocs dies.
Fa unes 3 setmanes que Roses viu aquesta situació. L'alcalde assegura que en cap cas es va informar ara als veïns.
Més coses, el CosmoCaixa ha incorporat un nou habitant a la sala Univers del museu. Es tracta d'un gran esquelet fossilitzat de mamut llanut, un animal que va viure fa entre 40.000 i 50.000 anys a l'estepa de Sibèria i que ara es quedarà de manera permanent a Barcelona, Purificació Barcelona.
Sí, tot fa pensar que es convertirà en un dels elements emblemàtics del museu, com avança Valentí Ferràs, director de CosmoCaixa.
Avui neix, però li donarem un nom amb la participació del públic i esperem que, així com tenim altres parts del museu que són emblemàtiques, aquesta estigui en el top 3 o en el top 5 del que és el museu.
L'esquelet està format per fòssils de fins a 3 mamuts i és únic pel seu gran estat de conservació, com explica Javier Hidalgo, responsable d'activitats de ciència de la Fundació La Caixa.
Esqueletos de mamut sí que hay. Lo que le hace único es el estado de conservación. Pues en Cataluña y en el Instituto Catalán de Paleontología, pero que se puedan sostener y así de completos no los hay.
La intenció és que el mamut es converteixi en una peça bàsica de l'àrea d'evolució del museu que permeti explicar tant qüestions d'evolució com de medi ambient. A més, el museu ha preparat activitats paral·leles com el taller Caçadors de Mamuts per posar en valor la feina dels arqueòlegs i els paleontòlegs i l'espai Restes i Rastres sobre la importància dels fòssils.
Per tant, segon mamut que tinguem comptabilitzat a Barcelona, l'altre és el del Parc de la Ciutadella de Barcelona i allà la transformació del zoo cap a un espai amb menys animals i més experiències immersives i divulgatives s'accelera. L'Ajuntament ha presentat avui el que considera que serà la joia de la corona del nou model de zoo, un gran edifici a la cantonada del carrer Wellington amb el carrer Pujades. Senteu ara els senyals horaris de 2:15. Ampliem aquesta notícia amb en Jordi Canal.
Bon dia. Aquest edifici, batejat com a Bioscop, serà un centre interactiu i museogràfic on s'explicarà l'origen i l'evolució de les espècies i se'n mostraran algunes relacionades amb això. Una peça clau, segons l'alcalde Jaume Coll Boni, per la nova filosofia del zoo, la de preservar la biodiversitat.
Volem que continuï formant part de la història de la nostra ciutat. És veritat que amb uns plantejaments molt més contemporanis, molt més compromesos amb la defensa de la biodiversitat, amb la divulgació científica i, en final, amb l'objectiu de generar activistes en favor de la biodiversitat i de la defensa del planeta. Aquest és l'objectiu final que tenim com a zoo del segle XXI.
Al Bioscop s'hi afegiran dos espais nous més a la banda del zoo que toca el carrer Wellington. En un s'hi podran observar les espècies mediterrànies i en l'altre, que es dirà aïllat, s'hi mostraran animals que viuen en illes o en hàbitats remots. Aquestes obres, que està previst que acabin l'any 2030, coincidiran amb l'obertura del nou passeig que creuarà el Parc de la Ciutadella i que travessarà les instal·lacions del zoo a través d'una passarel·la.
I encara un últim apunt. Perquè els pobles petits i rurals que no tenen centre d'atenció primària alerten que sovint estan desatesos, malgrat que la població cada vegada està més envellida i no es poden desplaçar. Reclamen que revisi el model dels consultoris mèdics amb metges o servei d'infermeria només unes hores a la setmana. Girona, Fèlix Martín.
Analitzem la situació en tres d'aquests micropobles. El primer, Molló, al Ripollès, amb l'alcalde, es diu Josep Coma.
Quan un professional fa vacances, que té tot el dret, doncs no s'acaba substituint i no es presta aquest servei. De fet, en el nostre cas, doncs ens trobarem que pràcticament durant un mes no hi haurà servei de metge.
El segon, Javi Molina, de Maçanet de Cabrenys, a l'Alt Empordà.
I el problema és que quan s'han de fer la substitució dels titulars, tant de metge com d'infermera, doncs es reposen el personal.
Tercer poble, Sant Miquel de Campmajor, al Pla de l'Estany. L'alcalde es diu Oriol Serrà.
El poble veí hi ha un consultori, però el desplaçament per la gent gran acaba més complicat perquè doncs, a poc a poc van deixant de conduir.
Des del Departament de Salut, el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, reconeix que potser caldria millorar la informació. Però recorda que hi ha serveis com el 061 o l'aplicació de La Meva Salut i diu que ningú queda desatès.
No hi ha cap poble que es quedi al consultori absolutament tancat durant períodes llargs. Aquest sempre intentem que des de les àrees bàsiques s'intentin cobrir.
A la Regió Sanitària de Girona hi ha 56 centres d'atenció primària, això vol dir amb una atenció fixa de metges i infermeres, però hi ha 3 vegades més de consultoris locals, exactament 168.
Ara fem una pausa i després la cultura.
Catalunya migdia.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia. Ocasión
Plus. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ricard Ostrell.
L'endemà de la reunió de l'executiva de Junts...
Siguem preparats perquè venen moments complicats en què caldrà donar el bo i millor de tots nosaltres mateixos.
Al matí de Catalunya Ràdio serem a Madrid.
Llega un moment en el que la paciència deja de ser una virtut.
Quines conseqüències tindrà per la política espanyola la decisió de Junts?
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Catalunya migdia.
Això que sentiu, el pallasso Pennywise torna a la prequela de la saga It, que arriba avui a HBO. És la primera de les estrenes de terror a les plataformes de streaming, ara que s'acosta Tots Sants i, per tant, es preparen per celebrar Halloween, Marc Garriga.
L'acció d'It, Benvinguts a Derry, se situa aquest cop als anys 60 amb un repartiment nou, excepte l'indispensable Bill Skarsgård, que torna a interpretar Pennywise en aquesta història escrita per Stephen King sobre els orígens del seu personatge i que parla d'abusos, de racisme, de traumes psicològics i de la por, com ha explicat a 3Catinfo el seu director, Andy Muschietti.
Subimos un poquito el volumen en cuanto al terror gráfico y al suspenso visual, y también el humor y las emociones. Y además, como es un formato más largo, son 8 horas de historia, pasamos más tiempo con los personajes, entonces hay una conexión emocional con los personajes que es un poquito más efectiva, más profunda que en las películas.
Muschietti, que també va dirigir les dues pel·lícules d'It, assegura que la sèrie és més terrorífica.
Esta temporada tiene como uno de los temas la utilización del miedo como arma de los focos de poder para dividir y para enfrentar a la gente y para distraer.
En la segona temporada, que se situarà als anys 30, Muschietti s'ha compromès a incloure-hi una referència al Barça, equip del qual es va fer seguidor després d'haver viscut durant 14 anys a la ciutat.
Hi ha altres estrenes terrorífiques, i això en principi és informació i no opinió, aquesta setmana. Això que sentiu és l'aportació espanyola a la sèrie Dime tu nombre.
S'estrena divendres a Prime Video i lliga les pors ancestrals d'un petit poble amb les pors de les tensions socials i religioses i els prejudicis vers la immigració a finals dels 90. És una sèrie que ressona en el present i que protagonitza la catalana Michelle Jané. A més, demà AMC Plus estrena Talamasca, la orden secreta, basada en un llibre d'Anne Rice, l'autora d'Entrevista amb el vampir. Aquí també habiten aquestes criatures i altres éssers sobrenaturals en una sèrie que té format de thriller. Apple TV Plus estrena El misterio de Cemetery Road dimecres, una sèrie d'intriga protagonitzada per Emma Thompson sobre desaparicions i segrestos on els morts i els vius no són realment el que semblen. A tot això, dijous arriben a Netflix nous capítols per als fans de The Witcher amb un nou actor protagonista, Liam Hemsworth, que substitueix Henry Cavill. I dijous s'estrena la tercera temporada de la sèrie d'animació de Star Wars, Visions, a Disney+.
Deixem les sèries, parlem de cine.
Este es Leo. Es cierto que está pasando...
Leo y Lu es una divertida feel-good movie amb participació catalana i s'acaba d'estrenar a la Seminci de Valladolid.
Els dos personatges del títol són una nena de 10 anys que fuig d'un centre d'acollida i un home que la recull mentre fa autostop. Són dos inadaptats que acabaran descobrint el valor de l'empatia, com ha explicat a l'ACN l'actor protagonista, l'andorrà Isaac Ferriz, a qui hem vist en sèries com Libertat, Gigantes, Cites o Laberint d'Ombres.
Això és el que fa molt interessant, no? Una relació impossible, que això és el que fa també tragicòmic, no? Treus molts somriures a través de situacions molt inesperades d'aquests dos personatges, a priori completament, que no encaixarien mai de la vida, no?
Per la seva banda, el director Carlos Solano ha afegit que la pel·lícula parla de les segones oportunitats, com la que ha tingut ell mateix en la indústria del cinema.
Todo el motor y la gasolina de contar esta historia es sentir que tu entorno y tú no vais a la par. Y lo utilizamos para intentar hacer una película que hable pues sobre las segundas oportunidades e intentar empatizar, que creo que es algo que nos falta últimamente, ¿no?
Leo y Luz estrena el 7 de novembre.
I ara parlem dels contes per nens que poden parlar de tot. Amb aquesta premissa, la reconeguda autora i il·lustradora italiana Beatrice Alemanya ha tirat endavant la seva obra, una quarantena d'històries pels més petits que toquen qualsevol temàtica sense por, Valeria Obereda.
El que sí que reconeix Alemanya és que, per sobre de tot, cal ser sincer i també respectar el ritme de cada infant.
Y secondo me si può parlare assolutamente di tutto.
Al meu parer, pots parlar absolutament de tot d'una determinada manera, respectant el ritme i la sensibilitat del nen. Crec que un llibre també pot explicar coses fortes o dures d'una manera amable i tranquil·litzadora.
In modo gentile e rassicurante.
La inspiració acostuma a arribar-li de nit, quan està a punt de dormir. No és el cas, però, del seu últim conte, Berta i jo, publicat per Combel.
Sono caduta per terra e mi sono sbucciata.
Vaig caure a terra i em vaig fer una rascada al genoll. I immediatament em van venir al cap totes les caigudes que havia tingut quan era petita. I aquesta sensació de fragilitat i de ràbia, de caure, caure i fer-me mal. I vaig sentir que hi havia alguna cosa que podia convertir-se en una història.
Poteva diventare una storia.
Ni somiar-ho, adéu Blancaneu o un lleó a París són altres de les seves històries.
I abans dels esports, atenció a això. Perquè una anàlisi recent de l'autòpsia del pintor reusenc Marià Fortuny revela nous detalls de la seva mort prematura als 36 anys a Roma. La hipòtesi dels doctors Colomers i Prats apunta que el pintor amb més projecció internacional del segle XIX, el pintor català amb més projecció, va morir per una ingesta massiva de quinina. Tarragona, Ricard Buigas.
Fortuny va morir la tardor del 1874 per un error en el diagnòstic. Els doctors reusencs Lluís Colomers i Eduard Prats han deduït que la mort està relacionada amb el consum excessiu de la quinina que li van subministrar els metges per combatre la malària maligna. Segons Colomers, va ser letal perquè tenia una úlcera.
El problema va ser que el tercer dia es va posar més malalt, van interpretar que es tractava d'una malària maligna i van augmentar molt més la dosis de quinina. Un malalt que tenia malaltia ulceropèptica i la quinina, això va fer que tingués una hemorràgia digestiva i va morir per culpa d'una gastritis aguda.
Colomers no parla de negligència mèdica perquè els tres metges que van atendre Fortuny van actuar d'acord amb els coneixements de l'època. La investigació l'ha impulsat la Fundació Privada Revis en el marc de la commemoració dels 150 anys de la mort de Fortuny.
Catalunya migdia.
Doncs a Marià Fortuny, que el va matar la quinina, què li va passar ahir al Barça, Laia Tudel?
Doncs que va perdre el Bernabéu. 2-1 amb el Madrid i amb el focus a més posat, sobretot en el rendiment de Lamin. Madrid 2, Barça 1. Els blaugranes segueixen sense recuperar el joc de la temporada passada. L'equip nota molt les baixes que està tenint i alguns jugadors, com ara dèiem, Lamine Yamal, per exemple, no estan en el seu màxim rendiment. L'endemà de la derrota, com respira el vestidor blaugrana, Roger Bosà?
A veure, el vestidor està tocat perquè és una derrota en un clàssic i l'equip podria haver fet més contra aquest Madrid, però hi ha la sensació que encara queda molt, que la temporada és llarga i que, sobretot, com deies, el van perjudicar les baixes, baixes importants, perquè d'entrada faltaven tres jugadors titulars, com ara Joan García, Rafinha i Lewandowski. Aquesta sensació la va verbalitzar ahir, per exemple, Ronald Araujo.
Hay cosas por corregir, pero con la tranquilidad que queda muchísimo todavía. Recién vamos jornada 10 y queda muchísimo de liga y de temporada, obviamente.
Avui l'equip ha fet entrenament de recuperació, com és habitual. Doncs els que no van ser titulars s'han entrenat a la gespa, els titulars treball al gimnàs. Un d'ells, Lamine Yamal, que ahir estava en el focus, no va brillar, li va faltar espurna, no va driblar. De fet, se'l veu encara limitat i no del tot fi de la pubàlgia. I ahir alguns jugadors del Madrid l'esperaven després de les seves paraules dels últims dies en la prèvia. Un d'ells, Carvajal, que després del partit li va recriminar el que havia dit, també Courtois. Això va generar una mica de picabaralla i sobre això en va parlar després un dels capitans, com ara Frenkie de Jong.
Sí, però le puede hablar también por privado. Si conoce a Lemmy, le puede llamar y hacer gestos en el campo así también. Es un poco de lo mismo, entonces. Haces lo mismo. Creas como algo que estamos hablando aquí. Si tú eres un compañero de Lemmy y lo conoces y tú crees que no tiene que hacer las declaraciones, le puede llamar también en vez de hacerlo en el campo.
Per cert, a l'entrenament d'aquest matí, bones sensacions amb Lewandowski, que podria reaparèixer diumenge. S'ha perdut 3 partits, però evoluciona bé de la seva lesió i el podríem tornar a veure aquest diumenge a casa a Montjuïc contra l'Elx.
Doncs el Barça, que va perdre el Clàssic i es manté segon a la Lliga, a 5 punts, però ara del Madrid, que és el líder. I l'Espanyol, mentrestant, ja escalfa motors per al seu gran dia. Demà tindrà lloc l'acte de celebració del 125è aniversari, tot i que dissabte ja van estrenar la samarreta commemorativa de color groc, amb una victòria per la mínima davant l'Elx. 3 punts que fan que els blanquiblaus arribin a aquest segle i quart de vida en posicions de Champions, Biel Cadiña.
Sí, a l'espera del que facin aquesta nit l'Atlètic de Madrid i el Betis en el partit que tancarà aquesta desena jornada de primera divisió. Els pericos ara mateix són quarts, amb 18 punts, el tercer millor registre de la seva història a aquestes altures de la competició. Però tenen els matalassers i els bètics a només 2 punts de diferència, de manera que tan sols un empat en el partit d'aquesta nit els permetria continuar en zona la Champions. Feia gairebé 30 anys que l'Espanyol no arribava, amb 18 punts a la jornada 10, una fita que només ha superat en dues ocasions, la temporada 1995-96 amb Camacho a la banqueta, quan sumava 21 punts, va acabar quart a la Lliga i va jugar a la UEFA, i la del 1997-98 amb 19 punts a la jornada 10, va acabar desè llavors i va jugar la Intertoto, una situació que, tot i que el vestidor manté el discurs de la permanència i l'objectiu dels 42 punts, ha provocat una certa eufòria entre els seguidors blanquiblaus i que també ha contagiat el nou president, Alan Pace, a qui dissabte se'l va veure ballant i celebrant la victòria contra l'Elx amb uns aficionats i que en una publicació a les xarxes socials ha dit que està molt agraït per la càlida benvinguda i que és un honor ser part del 125è aniversari del club.
I el Girona va empatar dissabte a Montilivi contra l'Oviedo. Aquest empat no ha estat suficient per sortir de la cua de la classificació, però ara l'equip ja ha de reaccionar perquè Eduard Solà demà mateix toca Copa.
Amb pocs temps per descansar entre partits, demà Copa al camp del Constància i divendres altre cop Lliga al camp del Getafe. L'equip farà el viatge d'anada i tornada a les Illes demà mateix, amb diversos jugadors que descansen i amb la baixa d'última hora del porter Livakovic, segons Mitchell, amb problemes a l'esquena. Blin, Ounahi, Witzel i Àlex Moreno també es queden a casa, mentre que David López i Francesc continuen de baixa per lesió. A la convocatòria hi ha 5 jugadors del filial, Pol Arnau, Gibert, Lass, Salguero i Papa. La Copa arriba 3 dies després de no haver pogut guanyar el partit de Lliga contra l'Oviedo dissabte, tot i que et girar un 0-2 en contra, amb un gol de penal d'Estuani al 90, per segona jornada consecutiva, se li van escapar punts en temps afegit. Continuen coers a 2 punts de la permanència, però Mitchell insisteix en que s'acabaran sortint.
És una mala classificació. Jo he vist que hem tingut moltes situacions difícils en aquest 10 partits. Estic segur que és la nostra responsabilitat. No estic posant excuses, però han sigut partits dels 10, situacions complicades, en molts d'ells. I els últims partits estic més tranquil i més segur de que podem sortir d'aquesta situació. Necessitem temps, necessitem millorar, necessitem fer les coses millor, necessitem tenir una millor versió en defensa i en atac, i he vist una millora. Per mi és important.
10 jornades de Lliga, un punt a les 5 primeres jornades i 6 a les 5 següents. Això sí, amb només una victòria.
La història d'un dels moments més sorprenents del cap de setmana que va passar ahir al Johan Cruyff, una història que a més interessa molt a l'editor d'aquest informatiu, el Joan Bota. Estem parlant del partit entre el Barça Atlètic i el Poblense, que es va quedar sense àrbitre a mig partit i es va arribar a buscar col·legiat entre el públic. A veure, Marcos García, com va anar tot això?
Mira, partit de segona ref, Barça Atlètic Poblense, ahir, com dius, en el tram final de la primera part es lesiona l'àrbitre principal, Adrián Calvo, que no pot seguir a la segona meitat, i això ja es veu al descans. A la segona ref no hi ha quart àrbitre. Aquí us heu de quedar amb això, perquè aquí comença tot. Calia un àrbitre més. Aquest és el moment del descans que estaven comentant els companys de Barça One. Estaven fent la narració, eren els únics. Tu que tens unes orelles privilegiades, para l'orella perquè sentiràs de fons l'speaker.
Doncs ha marxat amb camilla. Semblava doncs, una lesió greu de genoll, però evidentment que caldrà
no,
esperar...
No entens el que diu l'speaker, oi?
No gaire.
M'heu de fer confiança. Tota. Ho he sentit una vegada i una altra no el sentíem perquè hi havia els companys parlant-hi a sobre. L'Àlex Carrasco, l'speaker del Barça Atlètic, diu: si hi ha algun àrbitre a la grada, que es personi a la porta de llotja de l'estadi. I ho repeteix dues vegades. Entre les gairebé 900 persones que hi havia al Johan, 852 en concret, hi havia un àrbitre de regional. Van oferir-se, però li van dir que no tenia prou titulació per dirigir a la segona ref. Per tant, que moltes gràcies, però no. La norma de la segona ref diu que si arriba un àrbitre extern, ha de fer d'assistent aquest extern i un dels assistents ha de fer de principal. Doncs què va passar finalment? Del club van trucar David Moreno, que a la tarda havia de xiular a la Ciutat Esportiva un partit de tercera federació. I va acabar arribant al Johan per fer d'assistent. El van trucar i li van dir: escolta, avui no et vindrà bé fer dos partits en lloc de fer-ne un. Doncs allà s'hi va posar. Qui va xiular? Izaskun Muñoz, que ahir havia arrencat d'assistent, va fer d'àrbitre principal al final 2-2 amb l'inici de la segona part. Això sí, endarrerit gairebé 40 minuts per tot aquest enrenou.
Doncs farem ara una pausa i després...
Doncs això de la confiança, si la gent ha perdut la confiança massa ràpid amb nosaltres, l'únic que depèn de nosaltres és cada dia intentar jugar.
Parlem d'aquesta mala maror que hi ha entre el Barça de bàsquet i el públic del Palau.
Catalunya migdia.
Marta Torné, arribes tard.
Enric Cambrai, és que està Poble Nou col·lapsat? Ningú es vol perdre Super Sapiens, l'única experiència teatral immersiva interactiva amb espai gastronòmic, llibreria i molt més.
Tu t'ofegues, Marta?
Dirigida per Sergi Balbel. Compra les teves entrades a supersapiens.cat.
Descobreix Montserrat amb el cremallera i gaudeix d'un viatge únic envoltat d'un paisatge geològic espectacular. Endinsa't al parc natural, meravella't amb vistes impressionants i viu de prop la màgia d'un lloc incomparable. Montserrat no és només una visita, és una experiència inoblidable. Fes via cap a Montserrat amb el cremallera i els funiculars.
El 29 d'octubre, 20 Minutos, celebra el 25è aniversari a Barcelona amb una entrevista a l'alcalde, Jaume Collboni, i una taula rodona posterior sobre l'evolució i el futur de la ciutat. Sol·licita la invitació a eventos@20minutos.es.
Hi ha terres que parlen, hi ha arts que escolten. Del 30 d'octubre al 2 de novembre, Brots transforma l'Empordà en un espai viu on l'oli, el territori i la creació es troben. Consulta la programació a brotsempordà.cat. Brots. Arrel i futur.
Coneixes a la meva mare, oi, Paco? Aquí on el veus, el Paco, ara és el meu soci, però a la festa de feina on ens vam conèixer, em va tirar la canya. Ostres!
La Gina m'ha fet maig.
Ens queda amb ella, eh? Només t'has de prendre la pastilleta i llestos.
Fer-se gran és triar bé on posar l'energia. Vintage, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Maria, mare de tres, se l'acusa de desastre total. Com es declara l'acusada?
Superada, senyoria. Em declaro superada.
Un moment, senyor jutge. Aquí criem, però no jutgem. Soc la Samantha Villar i en el meu podcast per El Periódico parlem de la criança des d'una mirada àmplia i plural. Ja disponible el primer capítol a la teva plataforma preferida.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Endavant, en territori bàsquet. Després d'aquesta jornada a la CB, la quarta, ja no queda cap equip català invicte. La penya va perdre la pista del València. I a més, en una setmana en què Ernest Macià, demà mateix, ja hi ha partit d'Eurolliga per al Barça, i ara ho sentíem abans de la pausa, hi ha una mica de mala maror entre l'equip i l'afició del Palau?
A veure, sí, perquè l'altre dia, el tercer quart del partit dels Alguiris, ja vam començar a veure que hi havia gent que marxava i girava cap a la grada o cap a la banqueta o cap a la pista. El que no esperàvem és que avui un dels capitans del Barça digués el que ha dit. Ens ha sorprès una mica perquè normalment els jugadors són políticament correctes i són conscients que el soci paga per veure el millor possible, no? El millor espectacle possible, no? Però, en canvi, avui Satoranski ha dit això de l'afició. D'una part.
Me parece que han perdido un poco confianza del equipo, ¿no? Están un poco en contra. Pues realmente entiendo que hay enfados de que no se han conseguido títulos, pero hay que también ver cómo han cambiado la competición, dónde es la situación del club. No sé, yo creo que han perdido fe muy pronto para mí. Al final, los que siempre dan la cara son los drags que están animando siempre y no me gusta cuando la gente se va antes.
Bé, en tot cas, el Barça ha començat la temporada perdent dos partits de quatre a la Lliga CB. Ara mateix deies, no?, que el millor equip classificat de Catalunya és el Joventut, amb tres victòries de quatre partits, com el Hajo Pos Lleida, i el Barça seria el tercer equip català per davant una mica del Baxi Manresa i del Girona, que n'han guanyat un cadascun, també el Morabanc Andorra. Per tant, estem en una situació a la prèvia del Barça-Milà de demà una mica complicada, entre altres coses també, Laia, perquè la Provítola encara no se sent a punt i endarrereix una miqueta més la seva reaparició, que era ja per la setmana passada. Per tant, doncs, un dia més, demà el Barça jugarà contra Milà sense la Provítola.
Seguim amb bàsquet. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona es manté ferm al capdavant de la classificació. Les gironines han guanyat els quatre partits disputats. El Joventut també es troba a la part alta, però, en canvi, el Cadí la Seu encara no ha guanyat cap partit, Isaac Vilalta.
Doncs sí, així és. Mal inici de Lliga de les urgellenques amb un calendari complicat, és cert, però també amb males actuacions, especialment en l'aspecte defensiu, tal i com va passar aquesta jornada a la pista de l'Estudiantes. El Cadí va caure 97-83 i el seu tècnic, Isaac Fernández, va acabar el partit molt empipat.
Pues molt trist per una altra derrota. Crec que no tindrem moltes oportunitats més de ficar 83 punts a pista contrària. i encaixar 97. Crec que hem fet el ridícul a nivell defensiu, crec que ofensivament bé, perquè hem tingut encert, perquè en moments ens hem passat de la pilota, però defensivament no hem estat a l'alçada ni de bon tros de l'equip que volem ser. Sembla que hem fet el ridícul a nivell defensiu.
El Cadí penúltim, amb cap victòria i 4 derrotes. El líder, sòlid, l'Uni Girona, 4-0, mentre que el Joventut és 5è amb 3 victòries i 1 derrota.
Punt de bàsquet. A l'NBA de la jornada del cap de setmana destaca un nom, el Austin Reeves. L'escorta dels Lakers ha arribat als 51 punts i ha fet oblidar els lesionats LeBron James i Luka Doncic. Mariona Serra.
Aquesta matinada els Lakers no han tingut problemes per superar el Kings per 127-120 amb una actuació estel·lar d'Austin Reeves, que ha signat 51 punts, la seva millor marca personal. Reeves, que manté una mitjana de 34 punts per partit i empata el tercer millor registre de la NBA, s'ha convertit en el 12è jugador de la història dels Lakers per superar els 50 punts en un sol partit. Tot i un inici discret, Reeves ha acabat amb 6 cistelles de 2, 6 triples, 3 dels quals decisius al darrer quart, 21 tirs lliures, 11 rebots i 9 assistències. Luka Doncic estarà un mínim d'una setmana de baixa, mentre que LeBron James té previst tornar a mitjans de novembre. I també aquesta matinada els Brooklyn Nets s'enfronten als Houston Rockets. L'equip dirigit pel baladoní Jordi Fernández buscarà trencar una ratxa de 3 derrotes consecutives després de caure diumenge davant dels Spurs.
Amb motor, la caravana del Mundial de MotoGP deixa Malàisia i enfila cap a Europa per disputar a partir de la setmana que ve les dues cites que queden. Àlex Márquez pot presumir que rebrà, segur, la medalla de plata del campionat, però ell i la resta tenen molt presents els dos pilots de Moto3 que ahir van acabar a l'hospital per un fortíssim accident, Dani Aguilar.
El campió de Moto3, José Antonio Rueda, continua en observació pels traumatismes al cap i al pit i la fractura en una mà, i quan surti de l'hospital, les pròximes hores volarà cap a Barcelona per operar. Qui es va endur la pitjor part va ser el suís Noah Detweiler, amb traumatismes severs cranial i abdominal, però sense hematoma cerebral, amb pèrdua de la melsa i fractura en una cama. Ha estat sotmès almenys a una intervenció i n'hi esperen més. És a l'UCI en estat greu. Res no se sap de les circumstàncies que van conduir a la col·lisió. Ràpidament, tots els pilots, a l'hora de parlar, van anteposar un record per ells i alguns no es van estalviar. Criticar el campionat com Pecco Bagnaia.
Pienso que hacer correr los pilotos de 10 vueltas después de ver lo que ha pasado no ha sido algo correcto, pero al final no soy yo que tiene que dar estas decisiones.
També Marco Bezzecchi va dir la seva. El tercer classificat de MotoGP no entén la manca d'informació. Diu que va ser molt dur sortir a competir quan 3 hores després de l'accident l'únic que se sabia era que els ferits estaven conscients.
El tirador de Sant Jaume d'Enveja, Gerard Gonell, continua acumulant bons resultats i ahir va acabar amb la medalla de bronze al torneig internacional d'esgrima Ciutat de Barcelona, Carles Vila.
Es va disputar el poliesportiu de l'Estació del Nord amb una molt bona participació, 340 tiradors i tiradores de l'Edi Mundial, en aquest cas a la modalitat d'espasa. Escoltem Gerard Gonell.
El nivell de la competició era molt alt. Teníem països de molt alt nivell d'esgrima com Venezuela, Colòmbia, Estònia, Ucrània, Itàlia, i bueno, en general, pues, molt content perquè vam veure que vam poder treure molts de salts davant, molt bona esgrima, molta concentració i bueno, a disfrutar ara de la medalla, però seguir treballant per a poder preparar la pròxima competició.
Fa unes setmanes Gonell es va imposar al Campionat d'Espanya. El seu pròxim objectiu serà fer un bon paper a la Copa del Món a Vancouver.
I ara és moment de presentar-vos el personatge del cap de setmana.
It's breathtaking! It's the one and only Kalia Namor! And she's come here for gold!
Que ens porta Marta García fins al Mundial de Gimnàstica Artística de Jakarta.
Sí, per parlar d'ella, de Kayla Namur, s'ha convertit en la primera gimnasta africana que guanya medalles mundials després de l'or en asimètriques i la plata en barra. En el concurs complet va acabar en la quarta posició i es va quedar a les portes de pujar a un podi que també hauria sigut històric. Per al gran públic, Kayla Namur va saltar a l'aparador mundial en els Jocs de París, però per al món de la gimnàstica ja seguia amb aquesta jove de només 18 anys. Nascuda en França, però d'ascendència algeriana, sempre havia competit amb la selecció francesa, però una lesió important en el genoll ho va canviar tot. En recuperar-se, la Federació Francesa no la va tornar a convocar mai més, assegurant que no estava recuperada i que no era la mateixa gimnasta. Icar, a pocs mesos per als Jocs de París, no volien arriscar-se. En canvi, ella sí que volia complir el seu somni de ser olímpica. Va començar a competir representant Algèria, amb molts menys recursos, sí, però amb la mateixa força, compromís i il·lusió. I en París va guanyar l'or en asimètriques i l'equip femení francès, per cert, Laia, no va entrar ni en la final.
I com sempre, l'últim minut del repàs de l'actualitat esportiva, deixem per la Marta García, que ens explica què.
Doncs mira, que la desena jornada de Lliga se tanca avui amb el Betis Atlètic de Madrid, que se jugarà a partir de les 9. Ara mateix és un duel directe per la lluita per les posicions europees, ja que els matalassers són 5ens i els andalusos 600, però els dos equips sumen 16 punts. I per cert, ha mort als 64 anys José Manuel Ocho Torena, exporter del Madrid i del València i actual preparador de porters del club de Mestalla. Va estar també en el cos tècnic de la selecció espanyola, que va guanyar l'Eurocopa del 2008 i el Mundial del 2010. I el porter català del Nantes, Nacho Biosca, entra en la convocatòria d'Espanya d'handbol substituint Rodrigo Corrales. Esta setmana disputen dos partits contra Suècia, que són amistosos de preparació per a l'Europeu del 2026.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Més esports a les 7 al Tot Costa. Seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Bota.